crec que això de la inexperiència serà un dels leitmotivs de la porta des d'ara i fins al dia 15, que jo diria que ja ho va ser, potser la memòria em traeix el 2021, però vaja. Molt bé, doncs ja hem escoltat tot el que havíem d'explicar en clau electoral. Ara de seguida una mica de pilota, abans l'Agnès Marquès. Avui sí, en punt les 8 del vespre, cosa insòlit, que provoca les corredisses d'Agnès Marquès.
No m'entén, ha vingut supertranquil·la. O sigui,
No, no, jo li he vist la cara obrint la porta i era de... Què fa aquest cabró avui sent puntual?
No, jo estava aquí fora però no sentia la sintonia.
Hola, Agnès, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10 Catalunya a nit, amb quins continguts?
Doncs mira, explicarem com està la situació del conflicte obert al Pròxim Orient. D'entrada explicarem que Europa ha reforçat la presència militar a Xipre, incloent una fragata de guerra espanyola, tot plegat per defensar aquest soci comunitari dels atacs de Hezbollah, que li arriben des del Líban. Brussel·les i els països del Golf sí que han firmat un comunicat conjunt en què demanen contenció a l'Iran per la seva resposta en aquesta ofensiva militar d'Estats Units a Israel. El que passa, però, és que, per la seva banda, l'Iran el que ha fet és llançar una advertència a la Unió Europea pel paper tebi, diu que estan tenint davant aquest atac fora del dret internacional que van començar els Estats Units i van seguir a Israel. Per cert, que Donald Trump avui ha tornat a atacar Espanya, l'ha qualificat de país perdedor, li recrimina que no actuï com a jugador d'equip i, en fi, el president d'Israel avui també s'hi ha afegit. Diu que Madrid està jugant un joc estrany i que és incomprensible en la guerra contra l'Iran. Avui parlarem amb el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duch, que té una llarga trajectòria professional, és molt coneixedor de la diplomàcia europea pels seus anys, que van ser molts a la Comissió Europea. Li parlarem del paper d'Europa en tot plegat, però també dels catalans, que això respon més directament a les seves competències actuals, que continuen a la zona de conflicte i que no hi ha manera, no poden tornar. Tenim alguns testimonis que ens ho explicaran. Després, a les 11, avui conversarem amb la periodista Neus Tomàs. Aquesta tarda, ara fa molt pocs minuts, s'ha acabat a la Biblioteca de Sarrià, la JF Foix, la presentació del llibre de Gisèle Pelicot. Una sala plena a vessar, molta gent, molt silenci, i hem pogut parlar amb algunes de les persones que tenien ganes de conèixer Gisèle Pelicot. Moltes dones, però també molts homes, i a més, molt joves. Per tant, interessant aquesta radiografia que farem amb la Neus Tomàs. Pendents del temporal, en les pròximes hores pot tornar a ploure amb molta intensitat en alguns llocs, així que la Gemma Puig, important el pronòstic que ens farà. I després, que avui comencem un diari de campanya.
Ah, sí, sí, amb el Bernat.
Amb el Bernat Soler, cada dia a les 11:05, 11:06, amb el Bernat Soler parlarem de l'actualitat de la campanya del Barça. Avui, bé, que ja
avui,
definitivament...
Doncs, avui estareu entretinguts.
Sí, sí, ha de ser tot, ha de cabre tot, el diari de campanya i...
55 minuts.
Exacte.
No sabia com fer la batalla del Camp Nou altra vegada.
Allà, veus? Allà tindrà l'espai que necessiti.
Sí, de 11:05 fins a 12 ja.
No, serà uns minutets a l'arrencada de les 11 i ja està.
Molt bé, doncs n'estarem pendents. Avui gairebé ens hem llevat amb la proclamació de candidats,
sí.
I ens anirem a dormir amb el Bernat Soler acabant d'endreçar l'actualitat electoral del dia. Abans haurem escoltat tots aquests continguts del Catalunya Nit amb l'Agnès Marquès i el Manel Alias. Gràcies, Agnès.
A vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Si no us interessen les eleccions al Barça, no patiu, no marxeu, que ara ve una estona de pilota. Ara parlarem de Bernal, parlarem del Celta Madrid de demà.
Del Madrid, per què enganyar-nos?
Sí, del Madrid, a més, és que, clar, tant com estan... Jo parlaria cada dia del Madrid i dels saraus que tenen. Avui anirem amb el David Sánchez a Madrid i sentirem Arbeloa, que també és sempre garantia deixar una perleta a cada roda de premsa. Digues?
Les frases de tasses de Mr. Wonder.
Tal qual, sí, sí. D'aquesta primera hora ha sigut un monogràfic, efectivament, d'eleccions, bàsicament per explicar-vos que hi haurà un cara a cara. Joan Laporta, Víctor Font, el 15 de març, que n'ha quedat fora de la lluita Marc Síria, tot i que farà una reclamació, ja ha avançat que no hi haurà impugnació, per tant, les eleccions es celebraran amb normalitat, això sí, en el seu cas reclamarà perquè considera que... El procés d'invalidació ha estat molt dur amb la seva candidatura. A més, hem sentit les reaccions dels altres dos candidats, de Víctor Font i de Joan Laporta.
Molt bé, això serà, ha estat la primera hora, de seguida la segona pilota, Madrid, etc. I a l'antena digital de Catalunya Ràdio, d'aquí 10 minuts mal comptats, el tot gira Eurolliga del Milà-Barça. Ernest Macià, bona tarda.
Com estem, Jordi?
Amb quina última hora blaugrana per aquest partit?
Doncs l'última hora no hi ha cap última hora. Tots estan bé, tots els jugadors estan bé. El Barça juga a la pista de l'Armani de Milà, que aquest sí que té 4 jugadors lesionats, i per tant és un partit ideal per tornar a recuperar, diguem-ne, la confiança en aquest equip, que doncs ha baixat bastant per culpa de les lesions, perquè a la Copa no va anar bé, i perquè els de sota, Dubai, per exemple, i Milà avui, s'estan acostant i perilla fins i tot el play-in si no comencen a guanyar.
Molt bé, doncs quantes jornades queden?
9.
Bé, doncs sí, hauríem de començar a afinar per no veure perillar el play-off o com a mínim el play-in. El partit a 9:15, el Macià, la Lloberes i l'Ubac, d'aquí 10 minutets a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Fins ara, Ernest.
Gràcies, Jordi.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Sintonia de Barça reservat, l'organet més famós de Catalunya. Hola de nou, Laia.
Hola.
A veure, ho farem. Anàvem a parlar de Bernal i del reservat.
Sí,
ho farem al revés, direm. Perquè al final és parlar de jugadors en tots dos casos. Perquè
sí,
a l'edició del reservat d'avui agafa protagonisme un possible fitxatge del Barça per l'estiu vinent.
Sí, a veure, el reservat també hi ha batalla al Camp Nou i parlem d'eleccions.
La batalla del Camp Nou a tot arreu.
Sí, a tot arreu. El Bernat Soler a tot arreu cola la seva batalla al Camp Nou, és lògic, però és cert que també deixem una mica la batalla del Camp Nou de banda i també parlem de temes de mercat i de fitxatges, com deies, que vés a saber si amb aquest nou to de la porta en campanya també ens sorprendrà doncs, jugant amb el mercat i amb algun fitxatge. De moment, el que expliquem al reservat són algunes de les idees que té Deco per reforçar la plantilla de la temporada que ve. Ja hem parlat molt de la figura del nou, que això ja sabem que és una de les figures que volen reforçar, però l'altra és a la defensa. Concretament el Xavi Campos explica que Deco doncs, té la idea de si es pot reforçar la plantilla amb un central esquerrà que et pugui jugar de lateral esquerra, però que sigui central. També. I aquesta posició, en aquest rol de jugador, parla d'un nom en concret que li agrada, que ja ha sortit una mica el nom, que és Aké, Nathan Aké, el central del Manchester City. És un jugador que Deco li agrada, l'àrea esportiva, evidentment, i és un jugador que tindria al cap Deco com a opció que li agradaria per poder reforçar. A partir d'aquí ja sabeu que entren en joc totes les negociacions, els preus i totes les condicions, però com a mínim per entendre una mica la idea que té Deco al cap de cara a reforçar la plantilla, doncs aquest, per exemple, és un jugador que li agrada.
A mi, bé, faltaria saber quin preu marca el City. L'Oriol Domènech, que afegia, bon coneixedor del món City, afegia que el City té molt ben coberta la posició defensiva. A mi, si és un preu raonable, em semblaria segurament no un titular, però un reforç de primer nivell, central, lateral, esquerra, d'absoluta garantia. Ara, no sé tampoc si tenim pasta per anar fitxant fons d'armari, això també us ho dic, però em sembla un bon nom. No ho veig cares de cap convicció.
Home, depèn dels diners.
Home,
si t'has de gastar 60 milions...
Home, no. Jo no crec que un fitxatge de què faci sortir la gent... No. Allò de dir, no, fitxat a què, se van enterar.
La feina d'un director esportiu no és fer sortir la gent de rua, és fer una plantilla competitiva i que no...
A mi, personalment, no em fa ni fred ni calor. Crec que és un bon jugador, però...
A mi em preocupa més que Araujo no jugui de defensa.
Ai, jo crec que per tenir una què, pots treure'l de casa abans. Mm.
Sí, nostres, esteus, éreu motivats. Jo estava poc, però estic una mica més que vosaltres, pel que veig.
Perquè tu ets molt jove.
No, però crec que és un jugador que podria portar bastant al Barça, que en el moment és que just és que surt aquest nom en el moment en què estàs en una situació de lesions, de que just t'han ajuntat totes en una posició bastant concreta, que has de fer malabars per intentar encaixar una mica la línia defensiva sense que se't destroti cap altra línia de les que tens establertes, i m'ha fet gràcia el Sergi de jo vull que Araujo jugui de defensa.
No, perquè com que
sí,
a l'estiu segurament Araujo pel pas que va sortirà,
fa tota la pinta, sí.
Bueno, jo crec que el Barça, per fitxar un central de rellenito, que no està mal, a què? Jo crec que va fitxar un central amb jerarquia perquè estigui aquí 6 o 7 o 8 anys.
Va estar tan bé Gerard Martín dimarts, sí, que ni ens hem plantejat que Araujo, que és un dels capitans de l'equip, i fa res, un jugador indiscutible al Barça, no sigui una opció per l'eix de la defensa el dia que falta Eric.
A mi m'agrada el de la Real Societat.
El jove John Martín es diu?
Aquest em sembla que... A mi diuen el John Martín, aquest de la Real Societat.
És la parella de Cobercí, ara em feia dir a la Sub-17, una cosa així.
A mi aquest, si em dius aquest, dic, ostres, això em posa.
Això sí, més que què?
Totalment.
No, és que ara mencionava el Gerard Martín, jo m'entra Gerard Martín i aquest clarament em quedo jo amb Gerard Martín. I... És que, clar, estic intentant defensar una cosa que no... Que
no creus.
Perquè, clar, estic més motivada que vosaltres, però tampoc no ho estic 100%. No.
El que hem dit és que sobre la previsió que Araujo pugui sortir, tu necessites fitxar un central.
S'ha de pujar el nivell. Sí. Al darrere s'ha de pujar el nivell. O de lateral o de central.
No hi és,
clar. Clar, vull dir, Christensen ja ni el conto, perquè si es queda serà perquè s'ha lesionat.
Tens un dèficit evident de defensa i de pasta. I a mi la jugada de fitxar un tio que pot rendir al mateix nivell de central que de lateral, i a un nivell jo crec que cal, tot i que no veig un gran entusiasme, doncs escolta, aneu a fer punyetes.
Jo aniré a buscar...
Per sort no decidim nosaltres.
Jo aniré a buscar què a Manchester si fa falta, Laia.
Molt bé. Sort que algú el motiva una mica.
O Planchard o Deco. Això és fàcil.
Sí, o un altre hi haurà d'anar, en cas que sigui el nom...
Aquí 9 dies...
Planchard també portaria, que el coneix. De fet, el deu conèixer bastant millor que
ell. O si el coneix, igual no el porta.
També podria ser.
Que quedi clar que és una idea i és un nom que té el cap d'Eco.
Que pot ser que hi hagi 4 noms més, vols dir.
Sempre s'ha de tenir un fons de calaix.
El pobre que...
No és linxament, Laia. És un convenciment respecte al que tens, perquè jo m'imaginava...
També hem dit al reservat, clar, dèiem que sí, que estàvem parlant de fitxar i de reforçar una posició central, lateral esquerra, que també volia dir que si tu reforces al final en aquella posició, potser algú sortirà també, clar.
Sí, però que en els pocs diners que tens,
sí, un dos per un,
anar a fitxar un jugador de 31 anys no és il·lusionant. Segurament no tens prou diners per fitxar algú que sigui il·lusionant, també dic.
A mi tampoc m'il·lusiona Rashford i l'acabarem fitxant.
Sí, però,
doncs, clar, això
va en la mateixa línia.
Si has de fer una planta internacionals, aquest cert nivell, per 30 quilos no en trobes al mercat.
I depèn del preu que et posessin per a què, tampoc en trobaràs, perquè si te'n vas a fitxar Schlotterbecks de la vida et costaran 70 o 80 milions.
Parlant d'un tio que vingui a fer de suplent, estem d'acord, eh?
Bé, ja hi arribarem.
No és el nom que farà servir la porta per fer campanya, per il·lusionar aquest, ja us ho dic.
Ho pot intentar, però
no podem passar de beca amb aquest,
per cert que si no heu escoltat el reservat d'aquesta setmana mal fet, l'heu de recuperar amb urgència, i a més us avanço que
no es parla sobretot de Carolina Durante.
Sí, això anava a dir, una mica de cuore i una mica de música. No sé d'on han agafat la idea d'això, però que sapigueu que la plaça Aicat està agafada.
O sigui, ja ho sé, ja.
Ni us ho penseu.
És que a més ho fem molt malament. Per Aicat, no. Entre el Cruïlla, Primavera, Sound.
També s'ha parlat de Rosalia i del cunyat, que és del Madrid.
Hi era l'altre dia, allà, a la llotja.
Per això n'hem parlat.
La Laia m'ha convençut que Carolina Durante va venir al Primavera. Ni ho hem anat a mirar. Ho ha dit amb una convicció.
Sí, jo hi era, jo hi era.
Tu hi eres, era el Primavera, eh?
Sí, anàvem a...
És que jo també hi era, però no recordo quin dels dos festivals. Sí, jo també hi era. No recordo quin dels dos, però jo sí que vaig anar als dos.
Jo vaig veure el concert. La teva vida social és tan...
Clar, és que ara ho has clavat.
Tan intensa que ja et confons. Si era Glastonbury, Primavera Sound...
Jo he parat dels encreuats, va fer tot el concert amb crosses.
Sí, amb crosses tot el concert.
Molt bé, no cal que reproduïm l'inici del reservat.
No cal que tornem a fer el reservat.
Ja l'han fet ells.
No, però que parlen de la Rosalia i parlen de Cuinès, és a dir, avui molt variat el reservat. Sí,
això,
sí.
Això m'ha interessat, vaja, només com facin com els casaments i hagin anat a fer el tast a tots els restaurants dels,
no
està malament, dels candidats.
No descartis,
la saba llarga, amics. Ara de seguida més pilota amb la Laia. Abans torno a la Casa del Llibre, caram, quin ambient, a la Casa del Llibre de Barcelona, on Bernat ha acabat ja l'acte de presentació d'aquest La vida en directe de Lluís Canut.
Sí, sí, i pràcticament ja la gent marxant, tot i que sents de fons encara xivarri. Realment això ha estat un paradís, per exemple, pels amants dels anys 80, veure, per exemple, parlar a Víctor Muñoz amb Juan Antonio Sánchez Epifanio, amb Epi, o en un altre racó, Lagarto de la Cruz, doncs, per exemple, amb Eduard Buet, no?, o amb Antoni Bassas. La veritat és que ha estat tot un viatge a unes èpoques on l'esport i el periodisme vivien, segurament, una relació molt més estreta que no ho fa a dia d'avui. Ara està rebent les abraçades i felicitacions Lluís Canut, que ha repassat la seva dilatada trajectòria en un acte que ha conduït el periodista i exdirector de comunicació del Barça, Albert Montagut, i que ha comptat amb la presència, com hem comentat abans, doncs d'una amplíssima representació del món esportiu i sobretot periodístic de casa nostra. Em crida l'atenció la quantitat de gent. Bé, no em crida l'atenció perquè la gent potser més jove no ho té clar, però Lluís Canut és una referència en el món del periodisme de bàsquet, i ara, per exemple, s'està fent una fotografia al costat dels germans Jofresa, del Andrés Jiménez, Ferran Martínez, Santillana, de la Cruz, Villacampa, ha vingut gent de la penya, crec que hi ha Zoran Savic també, en fi, realment, i Roger Esteller, un autèntic dream team del bàsquet català, que ara fa una fotografia amb Lluís Canut, fundador, inventor del Bàsquetmania, el programa de culte de bàsquet de fa molts anys a TV3. Finalment no ha pogut venir Joan Manuel Serrat per una petita indisposició, però sí que hem tingut, doncs, la presència de Rafael Juste, Joan Gaspar, Ronald Koeman i tots aquests noms que us acabo de citar en un llibre que, la veritat, doncs, per aquells que els hi agraden o ens agraden les batalletes, la veritat és que estarà molt bé. I amb una bona causa, també, deixeu-m'ho dir, que és que, com sabeu, Lluís Canut ja ha explicat públicament que pateix la malaltia del Parkinson, i amb aquest llibre, que comença amb un capítol on explica tota la seva experiència amb aquesta malaltia, amb els tractaments que està fent per superar-la, doncs el que vol és donar visibilitat al Parkinson i ajudar d'aquesta manera, doncs, a que tothom que el pateixi pugui, d'alguna manera, ajudar a sortir-ne.
Molt bé, doncs acte sanjat, aprofitant que hi havia Joan Gaspar i Punto, i a llegir aquest La vida en directe del Lluís Canut. Gràcies, Bernat.
Vinga, a vosaltres, una abraçada.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Encara us faré esperar una miqueta més abans d'anar a Madrid, perquè la Laia ens vol parlar de com ha viscut de portes endins Marc Bernal el que va ser el seu primer partit complet de la temporada com a jugador del Barça, la seva exhibició de dimarts contra l'Atlètic de Madrid.
Sí, a més, després de fer dos gols i que també últimament té aquest registre golejador, que ha fet ja 4 gols l'últim mes i que per un mig centre és un bon registre golejador, que la gent que el coneix bé, doncs, ha estat destacant que el planter sempre havia fet bastants gols. Ha fet ja una dada al diari Esport aquesta setmana que parlava de 280 gols del Didac Peiret, 280 gols en 286 partits al futbol base. Ha marcat Marc Bernal. És cert que la gent que l'ha seguit des de petit el que ens diu és que sí, que clar, de petit a futbol 7, quan són jugadors molt bons, sempre en marquen molts. Tenia una mitjana de 1,8 gols per partit, Marc Bernal, ja només amb 7 anyets. Després, que quan puja el cadet feia 13-14 gols per temporada, després ja quan puja a Barça Atlètic els registres baixen. Però vaja, que aquest, diríem, aquest registre golejador és cert que té gol, però que no és una cosa tampoc que ell es consideri ni golejador ni que li hagi demanat Flick específicament a Bernal, que ha de fer gols. En general, sí que Flick el que demana a la segona línia, doncs, que faci un pas endavant per xutar quan el rival, doncs, es tanca, per tenir un altre recurs, i és cert que en aquest cas Bernal, doncs, és el que ha anat fent. Ara bé, sí que Bernal des de fa uns mesos, jo diria que al voltant del mercat d'hivern, vacances de Nadal, fa una reflexió amb la seva gent més propera i veu que a ell ha de fer un pas més perquè Flick el posi a l'equip. Era aquell moment en què ell estava una mica inquiet perquè s'havia recobrat de la lesió i veia que no entrava a l'equip. Era un moment que físicament se sentia bastant recuperat I el que vam parlar és que havia de primer intentar guanyar confiança en el joc, que això també passava per tenir continuïtat, i això és el que ja està tenint, i que també havia de tenir més impacte en els partits, que és una mica el que està tenint en els últims partits, més enllà dels gols, evidentment, que t'ajuda molt a tenir aquest impacte, doncs també d'incidir més en el joc col·lectiu. I a més li van dir, com a comentari, més gent propera li va dir, és que aquesta segona volta, per aconseguir tot això, aniria bé que fessis 3 gols. Doncs bé, ja ha superat aquests 3 gols, caram, ja n'ha fet més i encara doncs, segurament algun més en farà en aquesta segona volta. I després el que van decidir en Bernal des de fa un parell de mesos és complementar la seva preparació, que això sempre hi ha molts jugadors joves que hi ha un moment que fan aquest pas, és a dir, doncs, tenir un suport de nutricionista especial, de tenir un suport psicològic de gestió d'emocions i un entrenament específic extra que fa Marc Bernal d'entre 2 i 3 vegades per setmana, segons els partits. El fa el club, després dels entrenaments, ell fa exercicis de compensacions físiques, de millorar la velocitat, perquè són qüestions que, per exemple, amb la seva alçada, que ha seguit creixent, recordem, insistim, té 18 anys, fa 1,93 m, això de velocitat no és fàcil, i, per exemple, és un dels exercicis que treballa amb aquest treball específic extra per seguir millorant. Com deies, després d'aquest partit que ha acabat sencer per primera de la temporada, tampoc n'ha fet tants, clar, jo crec que deu ser el segon que fa amb el primer equip, perquè n'ha jugat pocs, i la primera temporada del debut en va jugar només 3 abans de la lesió. Sí, vull dir, perquè per ell...
L'últim, malauradament, incomplet perquè es va lesionar el temps afegit, però és possible, que ho hauríem de mirar, si els dos primers de Lliga...
No, els dos primers segur que no els va acabar sencers.
Doncs aleshores aquest és el primer partit oficial que acaba sencer amb el Barça, sí, sí.
Doncs ell, fins ara aquesta temporada, que s'estava ja, com dèiem, trobant bé físicament, però sempre demanava el canvi, perquè ja ho teníem parlat també amb Flick, que pel minut 60, que a la mínima que notés alguna cosa, aixequés la mà, que no passava res, encara que després no fos cap lesió, senzillament una petita molèstia, i és el que feia, mirava la banqueta, el canviaven, i en canvi, amb l'Atlètic de Madrid, es va trobar bé, volia seguir el partit, i va acabar el partit, tot i que fos, com el vam veure, com molts altres jugadors, però això també li ha donat un punt de confiança en ell molt gran pel que fa a l'aspecte físic. Recordem que té una lesió molt important i poder acabar un partit com el que va ser amb l'Atlètic de Madrid amb aquella intensitat tan alta doncs ha estat molt important per ell.
Ho va dir ell mateix, he acabat tieso.
Mm. Ah, això, sí, tieso, sí, sí.
Santi, Sergi, Mireia, ja éreu bernalistes convençuts, necessitàveu un partit com el de dimarts per saber que Marc Bernal no només està plenament recuperat de la seva lesió, sinó que pot tenir l'impacte que va tenir, i no parlo només dels gols, de fet diria que del que menys parlaria jo és dels gols tenint en compte el seu lloc al camp, i sobretot, algú va pensar, ahir ho comentàvem, quan torni De Jong feina per tornar, o creieu que Bernal continuarà sent un recurs?
Jo sóc bernalista convençuda. Crec que d'aquí a final de temporada Bernal segueix sent un jugador important. Tampoc no sé fins a quin punt i en quines condicions tornarà De Jong, i ja no sé ni com tornarà ni com
Tranquil.
Afrontarà el final de temporada a venir. El Ricard sempre ho diu, hem de pensar que és temporada mundial. I això, amb alguns jugadors, és molt més important que amb d'altres.
I es va perdre l'Eurocopa.
Ah, exacte. L'última ja no la va jugar. Crec que Flick és molt conscient de les ganes que té Bernal per fer-se un lloc. Crec que li està volent reconèixer poc a poc, en tant que creu que Flick és el primer que creu que totes aquestes tipus de lesions han d'anar a poc a poc. Igual que jo sóc bernalista convençuda, crec que Flick és bernalista convençut probablement més que jo. I...
Però és més bernalista que de jonguista?
Bueno, aquí potser ser diferiríem. I que, sumat a tot això que ha explicat la Laia, que ho trobo interessantíssim i que demostra molt la intenció que té Bernal i la voluntat que té Bernal, una de les coses que també t'ha pogut veure alguna vegada i que m'havien explicat des de dins del vestidor, és l'afanya a sumar-se als seus companys quan en una part de l'entrenament es fan xuts des de fora a l'àrea. Mm-hmm. Que Fermín moltes vegades és el jugador que agafi la pilota i que Bernal se'ls mirava i que ell era el primer de voler-se sumar a tots els minigrupets que generaven quan hi havia pauses durant l'entrenament, quan encara no sabia quan s'ha d'entrenar, quan s'acabava d'entrenar. Mm-hmm. És que per mi Bernal ho té tot. més enllà de ser de la Pedrera.
Sí, que ets jornalista, sí.
A diferència del que és tradicional, ara que recordaves això de que s'assuma a xutar des de fora de l'àrea, pensava que el Barça ara mateix té força jugadors que els agrada xutar des de fora.
Han marcat més gols que mai aquesta temporada fora l'àrea.
Que no és gens... Això, la tradició del Barça havia estat que pràcticament volíem entrar amb la pilota dins...
Xuta burro.
Sí, és un central, xuta molt, també.
Sí, sí, tots els hi agrada bastant.
Doncs, per mi, Bernal ho té tot, en tant que més enllà que és de la Pedrera, crec que és un jugador que s'ha hagut d'adaptar moltes vegades a les posicions dins de tots aquests anys de formació. Ell no va començar sent un mig centre posicional, que és el que està jugant o pel que està opositant ara mateix al primer equip del Barça. Li ha tocat ser camaleònic quan la situació ho ha demanat, i crec que és un jugador dels que Flick vol tenir dins del vestidor.
És una aposta de Flick des del primer moment que el fa jugar amb... Crec que no tenia 17, ni 17 anys, no?, quan comença a jugar, o tenia 17 quan va començar a jugar la temporada passada els primers partits de Lliga.
Crec que tenia 17.
17, ja. Però, a veure, faríem un paral·lelisme en quan Casado té una irrupció bestial a l'inici de la temporada passada, arribant a la selecció, i la de Bernal. Jo crec que Bernal té més condicions i qualitat i talent que Casado, i que s'adapta molt, o que el veus una projecció d'un futbolista que pot estar 10-15 anys en aquesta posició al Barça, com ho va estar Sergio Busquets, no? A partir d'aquí, quan arribi De Jong, bueno, també ara d'aquí 3-4 setmanetes tindrem a Gavi, que sí que venint de tants mesos de baixa, jo crec que per ser titular no, però com més efectius tinguis, millor.
Sobretot és que Gavi, jo crec que el problema que té és que aquesta posició li encaixa poc.
La de mig centre posicional, però dintre del doble pivot, a Flick li encaixa molt bé. El que passa és que Pedri és indiscutible.
És que Pedri, d'allà no el trauràs, ni Cristo.
D'allà no el trauràs i no l'has de treure, exceptuant partits contra el Rayo, que aquí ja hauràs de començar a dosificar la plantilla.
És veritat.
Però clar, però jo, si li veuen cosetes a Bernal...
Jo amb Gavi, que per cert avui em deia al Campos a Sant Mamés encara no hi anirà, jo amb Gavi, sincerament, aquesta temporada no hi compto.
No. Vull tenir pressa perquè vol una Copa del Món allà, i és el grup humà de...
Ell tindrà més pressa de la que segurament
no vagi Bernal
necessita.
Al Mundial.
No.
Depèn com acabi la temporada.
No, vull dir que no dic no de que no hi anirà, dic que no hi vagi.
Jo ho veig, ostres, una mica...
precipitat tot plegat, sí.
Però clar, al final aquests nanos trenquen la porta, la tira avall.
Però...
És que hi ha molta competència allà també.
La cosa de Gavi, però... que a mi, justament de l'entorn de Gavi, m'havien apuntat al contrari, que no té un especial... Que el Mundial no l'obsessiona, no és que no hi vulgui anar. És que Gavi ja ha jugat un Mundial. És que la bestiesa és aquesta.
Sí, sí.
Vull dir que...
Ja venim d'això.
I si té salut, en jugarà uns quants més.
És una coseta només. Clar, aquest nano ja, com avui hem reflexat portades al Mundo Deportivo i Esport, Bernal ha jugat amb Cubarsí i amb Lamín. I és a dir, no és un nano que arribi amb un vestidor de gent veterana i te'ls mires una mica de reull i callar.
Són els seus col·legues que coneix des de que tenien 12 anys.
Està en un hàbitat que per ell és com sentir-se a casa, i això, vulguis o no, i que tots són de casa, i, jolín, això ajuda molt, i que tinguis un entrenador que pot ser el teu avi, pràcticament, i que et doni aquesta confiança. Clar, els nanos surten amb sobrats, vaja. Si tens qualitat, com la tens.
Jo, després d'aquesta elogi, sobretot de la Mireia, que...
Sí, però ningú s'ha atrevit a seure De Jong, eh?
Jo sí. Jo ja t'ho dic ara. Si és el que els ha faltat, ja t'ho dic jo.
Però que tu la seuries. Una altra cosa és si la seurà Flick.
Sí que farà Flick. A mi em sembla que entre De Jong i Bernal no hi ha punt de comparació. És molt millor Bernal.
Jo crec que Flick sí que s'atrevirà a seure a De Jong.
És molt millor.
És que tinc tants dubtes que De Jong torni en plenes condicions i en plena voluntat d'encarar el final de la temporada, depèn en quins moments...
De Jong no es pot permetre no jugar d'aquí al Mundial, necessita rodatge també, encara que vulgui ser al Mundial.
Uns quarts de final de Champions, que si passes...
És que no arrisqui...
Al Camp de l'Atlètic de Madrid...
No arrisquen el seu retorn, la seva recuperació, però, i això jo entenc, però ell li interessa jugar amb el Barça. També
a vegades parlem amb la idea del futbol antic, que juguen 11.
11, ja.
Sí, juguen 15, eh? Sí. Aquí hi ha canvis i...
Hi ha partits, i a més hi ha partits cada 3 dies.
Hi ha partits per
l'altre dia no tens els lesionats que tens. I vaja, no arribar a l'equip fos al minut 76.
És que aquesta va ser una altra de les coses, sí.
Tenies
això i que tens desgràcia amb la...
Segurament, si hagués estat De Jong, si hagués estat De Jong, a Bernal el podies canviar al minut 60 i treus a...
És que n'havies de canviar 8 o 9, eh?
No, clar, però també et dic que...
Pedri estava fos, Rafinha estava fos...
Però quan poses un tio més de reforç... Els altres també descansen més.
Jo no el posaria com a referència física perquè el Barça va jugar la primera part a un ritme que no és normal.
Totalment.
I interpreto que el Costa diu és si demà hi ha una final de Champions, qui creieu que farà jugar Flick?
I tots creieu que jugarà De Jong?
No, jo no.
No, qui posaries tu? Ara fem la Loto.
Jo crec que Flick posaria Bernal.
Tu creus? Amb De Jong recuperat, eh? No, ara és evident que no.
Ara encara no.
Pues, jo crec que ara encara apostaria per De Jong.
Això seria motiu de cese.
Ara mateix jo crec que apostaria per De Jong. Vull veure com evoluciona al final de temporada, perquè crec que Bernal anirà cap amunt i De Jong sóc escèptic amb De Jong.
Ara, veient la devaluació d'Araujo a nivell econòmic, si Bernal es consolida, que no passés alguna cosa amb De Jong.
A De Jong l'hem posat a l'aeroport ja unes quantes vegades.
Però el va posar a l'aeroport estava a Madrid.
Sí, però que l'has renovat aquesta temporada. Vull dir que acabat de renovar, tornar-lo, és possible que ell et digui que no.
Bueno, no? Si ara ja veu que potser no jugaria...
També pot ser.
No és un tio que s'inquieti amb facilitat, va haver-hi un parell de partits o tres que el va seure a la banqueta Flick perquè no estava bé,
estava...
i no se'l va veure especialment...
No. Estil Chesney, diguem-ne.
Sí. Està bé viure així. A mi em sembla una manera admirable de...
Millor tenir que no tenir.
El Costa recordarà una conversa que vam mantenir amb algú de dins del club de l'àrea esportiva que ens va venir a dir que tu surts al mercat i no trobes un Frenkie de Jong. Vull dir que el Barça... Una altra cosa és que ja no sigui el titular. És a dir, aquesta temporada va començar de manera indiscutible com a titular, i si Bernal continua amb aquesta progressió, vés a saber si De Jong no passa a ser, doncs això, un jugador que de la mateixa manera que ara no sap si jugarà Fermín o Olmo, tampoc sap si jugarà de Bernal o De Jong.
És que no troba un Frenkie de Jong. Jo el que crec és que tu no pots pagar un substitut per Frenkie de Jong, això sí.
Sí, jo.
Molt bé, tenim la Laia penjada a Igualada, ara que ho recordo.
Sí,
Igualada,
sí.
Encara, Laia.
Sí,
clar, avui no la veiem, ja ha posat les claus del cotxe 6 vegades a sobre la taula. Laia, gràcies.
Adéu-siau.
Pobre Laia.
Madrid.
El boig de la Castellana.
Hi ha tanta estona que s'esperava la Laia que fins i tot ha començat l'Armani Milà-Barça. Empat a 2 els primers instants de partit. Recordeu que la transmissió íntegra la podeu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio. David Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja vam parlar dimarts d'una manera escueta. Déu-n'hi-do, quina setmaneta a Madrid. No tant per la part esportiva, que òbviament també, sinó per la sensació de... Faré servir una paraula espanyola en aquest cas. Despelote. Despelote en la Casa Blanca.
Sí, pel tema mèdic, pel tema de que Kylian Mbappé està a París recuperant-se, pel tema de que Bellingham està a Anglaterra recuperant-se, que això ve després de 2 setmanes d'un canvi al servei mèdic del club, on semblava ser que es començaven a solucionar els problemes d'infermeria. Avui Arbeló ha parlat pràcticament més d'Mbappé, de Bellingham i del tema mèdic que no pas del partit de demà a Balaïdos. És a dir, sensació de temporada finiquitada i sensació de el que comentaven el dilluns. És a dir, que aquesta lliga no la guanyaria mai de la vida al Madrid, que potser seria la possibilitat de guanyar-la en el cas de que la regalés al Barcelona.
Sensació de temporada acabada és un titular fort a dia 5 de març. Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I és que demà el Madrid juga a Balaïdos, menys 4 respecte al Barça. Clar, sí. Palmar demà, no dic que sigui definitiu, però seria... Vaja, deixaria el Madrid amb opcions mínimes de guanyar la Lliga. Què n'ha dit el bo d'en Arbeloa?
Doncs mira una mica el que comentava el David, eh? Admet que el Madrid podria jugar millor, però tot i no està bé, diu, estem només a 4 punts, per tant, hi ha marge de millora a la classificació. I amb aquestes preguntes que li han fet sobre el tema físic dels jugadors, assegura que està al dia de com està Mbappé, que parla amb ell constantment, que té controlat ell i el club el fet que Bellingham i el propi Mbappé s'estiguin tractant fora dels serveis mèdics del Madrid i que, vaja, que en aquest sentit no hi ha cap problema.
Las lesiones tanto de Jude como de Jude Bellingham como de Kylian Mbappé están perfectamente organizadas por los servicios médicos del Real Madrid y por el Departamento de Preparación Física del Real Madrid. Tanto Bellingham como Mbappé, que como bien sabéis y estáis bien informados, han estado en Londres y en París, han estado con profesionales del Real Madrid, con profesionales del servicio médico y con profesionales del departamento físico del Real Madrid.
Explica que Alaba no arriba pel partit de demà, que Asensio sí que arriba i vaja que té un munt de baixes perquè la de Mbappé, Bellingham i la que ara comentàvem d'Alaba, doncs si suma la de Ceballos, Militao, Rodrigo i sancionats, Mastantuono, Hausen i Carreras. És a dir, que té un munt de baixes al Madrid.
Era un equip sencer de...
Sí. Sí, sí, sí.
De baixa.
Sí, sí. I vaja, que els dos equips arriben, documentaven els entrenadors en dinàmiques oposades, no? El Madrid amb una dinàmica negativa i el Celta amb una positiva, un Celta que només té una baixa, la de Pablo Durán.
Sí, sí, el Celta que ja va guanyar el Bernabéu, recordareu, sí, a la primera volta, i que jo no li vaig fer costat al Xavi Campos diumenge quan va pronosticar que el Madrid se la fotria dilluns contra el Getafe, però jo veig bastant clar que el Madrid no guanyarà demà a Balaïdos.
No sé, és molt agosarat això, perquè amb la mirada que m'ha fet el Sergi ja sé que està pensant.
Perquè el Madrid no... El veiem moribund, no? Però no està mort.
Està de parranda, de moment.
No, llavors, clar, fins que no el vegis mort i rematat... Ja.
Sí, el que jo...
És evident, però... que el context no l'ajuda i ells tenen ja vista potser amb la Champions i tenen baixes al darrere, no hauria de tenir més perquè Rüdiger hauria d'estar sancionat. Però clar, Hausen, Carreras i tot el drama que tenen al davant...
Ja, però venen de Palma, dos partits seguits de
Lliga. Ja, però el Celta va com un tiro, eh?
Cony,
juga molt bé, eh?
Jo
he vist el Madrid guanyar...
Que si ha perdut dos partits no pot, ja ha de reaccionar.
No va ser al camp del Madrid, on el Madrid, al camp del Celta, on el Madrid va guanyar amb tres penals?
Sí.
Sí.
Ja ho tens, no?
Ja es pot superar. A veure si fa quatre.
D'aquell dia guardo una declaració de... Iago Aspas, que va dir és que Pablo, que era l'àrbitre, quería hacer un hat-trick.
Per estadística no perdran, no tornaran a punxar, no, perquè no s'ho poden, o sigui, jo crec que Getafe no estava dins dels plans de ningú, com a mínim dels meus.
És guanyar el Bilbao.
Ara és que és un cap de setmana clau per donar un cop de gràcia,
però jo crec que patiran, crec que no perdran.
Bueno,
ja signem, no?
Un empat.
Home,
un empat estaria bé.
No,
bé, que un empat sempre quan el Barça guanyi l'Atlètic.
El Barça guanyi l'Atlètic, perquè... Això és fonamental.
Aquesta aposta.
De tota manera, David, la impressió que tinc a la distància, per com li han preguntat avui a Arbeloa, és que en general hi ha una preocupació relativa per com de malament jugar al Madrid i molta pel desgovern al vestidor, que si Mbappé ha estat a França, Bellingham, a Londres, etc.
És que aquí tothom recorda que Xavi Alonso el van fotre fora del Madrid i mai el van xiular al Santiago Bernabéu, i veuen els socis del Bernabéu com a culpables els jugadors de la destitució de Xavi Alonso. Ja es pensa en clau futur del pròxim tècnic del Real Madrid i es té el dubte de quin perfil d'entrenador buscarà Florentino Pérez, és a dir, si té el mateix poder que Xavi Alonso, vingui qui vingui, serà el mateix problema, amb la qual jo crec que ja es pensa més en clau futur que no en clau present. Jo estic convençut de patacada demà un altre cop a Balaïdos, i crec que és més probable una victòria del Madrid a la Lliga de Campions al partit davant el City, que no el partit de demà, i no només per les baixes, nou confirmades, com deia la Ruth, dos dubtes, Asensio i Camavinga. Jo crec que aquesta plantilla, si té una miqueta de motivació en el que resta de temporada, és més en clau Europa que en clau Lliga.
És que la sensació dels comentaris que se senten des de Madrid, potser d'aquí dues setmanes estem parlant d'una cosa del tot diferent, perquè si eliminen el City, efectivament, tornaran a tenir com energia, però la sensació és d'haver tirat d'haver llençat la temporada. No, vull dir que ja,
David,
sí, que ja estan pensant en la que ve, com diu el David, del futur que hi ha.
Bé, doncs veurem què passa demà a Balaïdos i en aquesta eliminatòria de Champions, que també us dic que si passés una cosa difícil d'explicar tal com estan ara els dos equips i el Madrid elimina el City, després té el Bayern. Vull dir, no...
Sí, però ja, ara han passat una pantalla, llavors se il·lusionaran.
Sí, llavors ja...
Aquesta campanya, aquest tota ja tenen, ens l'hem fet tantes
vegades. Sí, feu-me que temporada finiquitada pel Madrid, aquesta temporada.
Sí, però poden guanyar temps per recuperar Mbappé, potser, sí.
Recupera. Sí, però... Escolta, igual que quan el Madrid estava a un punt del Barça i deies és que la diferència no és d'un punt, és de 10, és el mateix que veus a la Champions. El Madrid ha fet miracles inexplicables a la Champions, però no serà aquest any.
I contra el City, precisament, més també n'ha fet.
Més amb un tio que no té ni idea de per què va empalmar contra el Getafe, que encara està comptant la rematada de la porta. Vull dir, és molt difícil. El Madrid ha fet grans miracles amb grans jugadors que ara no té, els que té estan de baixa, i amb entrenadors d'un nivell bastant superior.
Ara parlen d'Alegri, imagina't.
Sí.
Demà,
on s'ha de firmar? En un tropo. Sí.
Alegri és dels entrenadors que deixen màniga ampla els futbolistes?
Té bastanta mala llet, però no sé si...
Alegri pot ser molt Alegri a Madrid, un tio que si portes a Madrid i amb els restaurants assadores i vida social seria d'aquells tècnics que surt més que els jugadors.
Sí?
Doncs a mi, menjaré.
Ho desconeixia, però em sembla un entrenador molt sobrevalorat, tot i que té una àmplia trajectòria en equips.
Jo crec que el millor pel Barça és que segueixi Arbeloa.
Home, no seguirà.
Que no el toqui.
Impossible.
Això és evident, però està molt difícil.
Has de fer el possible, sí, David.
Sí, la
parla con la planta noble, la T4...
Aquí es parla molt... bueno, aquestes darreres hores, com comentava el nom d'Alegri, que surt més a Itàlia que no passa aquí a la capital, es
que
torna a parlar un altre cop de Jürgen Klopp, que aquest sí que seria el somni de Florentino Pérez, però es veu complicat. També hi ha el perfil de tècnic jove amb una proposta atractiva futbolísticament parlant,
Xavi Alonso,
i parlant de Fàbregas, que jo crec que seria impossible, però jo crec que el perfil de la propera temporada serà un tio consolidat i que vingui amb molt de poder al vestidor de Madrid.
El que passa és que això és, en principi, el tècnic jove, prometedor,
que
venia de guanyar la Bundesliga, el Bayern de Múnich, i no l'han deixat currar. O sigui, jo imagino
quatre
que ara...
mesos, li va durar 4 mesos.
Sí, i l'han canviat per un tertulià al Chiringuito, vull dir...
No, clar, és que ha explicat així, Santi.
Que Cesc...
Que és així.
Que Cesc Fàbregas seria...
El tio treballa a la tertúlia al Chiringuito, i l'altre venia de guanyar la Bundesliga amb el Bayern Leverkusen, només perdent un partit en tota la temporada, que va ser la final de l'Europa League.
Si el criteri és aquest, potser acaben amb Juanma Rodríguez o amb Balboa.
A Palante.
Bé, jo Alegri ja us el firmo ara mateix. David, anirem parlant d'aquest procés de reconstrucció i mentrestant, si de casa anirem constatant que el Madrid no té res a fer aquesta temporada, que pels més...
Jordi, va.
Està sortint
el 9 de juny en parlem.
Sí.
No n'aprenen.
Escolteu, que jo soc de...
Que ja el David ens ho ha dit, nada plete. Heu d'estar tranquils.
Jo soc de la vostra església, però això és impossible d'aixecar aquest any. David, abraçada, gràcies.
Adéu.
Santi Jiménez, Sergi Soler, Mireia Ruiz, gràcies.
Bona nit.
Adéu.
Gràcies.
Acomiadeu tothom, però ve el més important. Un dels grans. Sergi Andreu, ara de seguida. No, hi ha una publicitat. Tranquil, Sergi.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Que bé l'airet del mar de les Maldives. Escolta, quan hem de tornar?
Doncs tenint en compte que ens ha tocat l'Eurojackpot de l'11, quan ens vingui bé.
Quina data tan bona quan ens vingui bé? És justament el dia que em va bé?
El dia quan ens vingui bé?
Sí, justament aquell dia em va guai tornar.
I a mi?
Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot cada dimarts i divendres per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Barnasants arriba amb els millors noms de la cançó d'autor d'avui. Ariel Roth, Carmen Consone i l'Orquestra de Músiques d'Arrel Arrel de Catalunya. Llac Gené 76, el duet Borja Penalba i Meritxell Gené. Brahms, homenatge a Robe Iniesta, Martirio, Feliu Ventura o Cris Joanico. I molts més. Consulta la programació a barnasants.com.
El 13, 14 i 15 de març torna el Time Out Fest i aquest any ho fa amb Altura. El millor festival gastronòmic de Barcelona s'instal·la durant 3 dies al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum, per oferir 21 plats únics amb el producte català com a protagonista. Tallers i tastos gratuïts, DJs, bingo musical i les millors terrasses amb vistes a Barcelona. Time Out Fest, el 13 al 15 de març.
A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tocat, 3:15 del vespre, se'ns ha guardat Michael Jackson pel final, el Salva. 18-12, perd el Barça de bàsquet a Milà a les acaballes del primer quart. Està a punt de començar a Magdeburg, al Magdeburg-Barça de Champions d'handbol, on s'hi juguen al primer lloc del grup B. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Avui hem escoltat a la ciutat esportiva sí. Dani Jarque, Carlos Romero, que no només passa per ser, des del meu punt de vista, el millor jugador de l'Espanyol aquesta temporada, sinó un dels defenses de moda de la temporada.
Tant és així que és el màxim golejador, el defensa més golejador de la Lliga. No hi ha cap, cap defensa, ni central ni lateral, que hagi fet més gols que ell. Que són 5, no és que siguin molts, però per un lateral esquerre són bastants gols. 5 gols en 24 partits disputats. També és el segon màxim golejador de l'Espanyol, només per darrere dels 6 gols de Pere Milla. Això sí, Roberto i Quique García també n'han fet 5 com ell. A més, cada cop que Romero marca, l'equip guanya o empata. És a dir, són gols els de Carlos Romero que li han donat punts. I a tot plegat s'hi ha referit avui a la sala de premsa.
Bueno, la verdad es que me encanta, ¿no? No te voy a engañar, me encanta meter goles. Creo que al final soy un jugador súper ofensivo y que este año, pues, por suerte, se me está dando el acabar las acciones en gol y creo que ojalá, ¿no?, que en el futuro siga manteniéndolo porque al final sirve para ayudar al equipo, para darle puntos y ojalá, ¿no?, que le dé muchísimos más puntos al Español. Creo que al final es por lo que entrenas, por lo que juegas, para sumar lo máximo a tu equipo, y tengo que seguir por esta línea ayudando al equipo y consiguiendo mi mejor nivel.
Fa 16 anys, 16, que no veiem a la Lliga un lateral esquerre tan golejador com Romero a aquestes alçades. Ens hem de remuntar fins a la temporada 2009-2010, quan, justament, i ja és casualitat, el lateral català Joan Capdevila, que ara és a l'Espanyol i aleshores era futbolista del Villarreal, també havia marcat 5 gols després de la jornada 26. I el rècord golejador d'un lateral esquerre a la Lliga durant el segle XXI, sabeu qui el té? Mariano Pernia. Us en recordeu,
sí,
de Pernia?
Atlètic de Madrid, Getafe...
Sí, senyor. Doncs quan jugava al Getafe la temporada 2005-2006, va acabar la temporada, la va acabar, amb 10 gols. Per darrere seu, Fabio Aurelio del València va acabar la temporada 2002-2003 amb 8 gols, i Reiro, del Racing de Santander, la 2004-2005, també la va acabar amb 8 gols.
Doncs aquests són els reptes de Carlos Romero, que de moment ja està fent un temporadot i que fa tota la pinta que l'any vinent jugarà al club que en té els drets, el
Villarreal. Sí, senyor.
Malauradament per l'Espanyol. Sí, gràcies, sí, Sergi.
Adéu.
Canviem plana futbolística, canviem de pilota, deixem-la de futbol i agafem-la de waterpolo, perquè Sabadell acull des de demà la Copa Femenina de Waterpolo amb els 8 millors equips de la Lliga. Míriam Guàrdia, bona tarda.
Bona tarda. Durant 3 dies, els 8 millors equips de la primera volta de la Lliga competiran per aixecar el títol a Can Llong, a Sabadell. El torneig arrenca demà amb els quarts de final. A la 1, Sant Feliu, Club Natació Catalunya. A les 3, Sabadell-Terrassa. I a les 7 de la tarda, Mataró, Atlètic Barceloneta. El Sant Andreu defensa el títol aconseguit la temporada passada, però tindrà rivals molt exigents. El Sabadell, que juga a casa, és líder de la Lliga amb 39 punts en 14 partits disputats. No podran comptar amb la portera titular, l'Isabel Williams. L'estatunidenca va ser operada la setmana passada d'una fractura a la mà. Amb 38 punts el segueix el Sant Andreu, tot i que amb un partit menys, i en tercera posició el Mataró amb 37 punts. Les semifinals es disputaran dissabte i la final diumenge a 2:15 per decidir el nou campió de la Copa.
Una de les protagonistes d'aquesta Copa és la jugadora referència de l'Atlètic Barceloneta, parlo de la internacional espanyola, la Paula Leitón. Hola, Paula, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot a punt per aquesta copa?
A punt ja. Últim entreno demà al matí i preparades pel partit de la tarda.
Debut contra el Mataró no és un debut fàcil, clar.
No, no és fàcil, però tenim la sort de que la setmana passada el nostre partit de Lliga va ser contra elles, a casa seva. Llavors tenim recent, no?, la tàctica i tot el que vam preparar pel partit de Lliga.
Paula, tu has canviat aquesta temporada el Sabadell, equip de referència durant els últims anys al nostre waterpolo pel Barceloneta. Per què?
Pues em van oferir un nou projecte, nous reptes, i al final els esportistes ens movem per això una mica. Amb el Sabadell he tingut la sort de poder conquistar 3 Champions, ser campiona de la Lliga, Copa de la Reina, i ho he guanyat tot a nivell de club, i el Barceloneta era un equip que volia fer una aposta pel femení per arribar on ha arribat a l'equip masculí, no?, que són referents a Espanya, i vaig dir, per què no? Al final... la pròxima Olimpiada són el 2018, perquè no comencem a fer un camí junts.
És cert que el Barceloneta, ara ho deies, en la faceta masculina són autèntics referents, i fins ara, en moment, en la femenina, els hi faltava donar com un salt de qualitat, que jo crec que és el que han buscat també en tu, perquè d'alguna manera ets la referent de l'equip.
Sí, han donat aquest primer pas, que és el primer de molts. Ja és la primera vegada a la història que el femení del Barceloneta, que porta no més de 4 o 5 anys tenint equip femení absolut, que estem disputant Europa. O sigui, que això ja és una gran fita per al club, però al final és una aposta per poder fer un bon equip, no només aquest any o els que venen, sinó per fer també història a nivell femení al club.
Clar, tu tens l'avantatge que tens 25 anys només i com ara ens deies, gairebé ja has guanyat tot el que es pot guanyar, per tant, pressa no en tens i tens temps perquè aquest projecte es cogui a la velocitat que necessiti.
Sí, bueno, em recorda molt els meus inicis també, quan vaig començar a Terrassa i quan he estat a Sabadell. Al final, aquesta ambició, no?, des del club i des de l'equip, no?, de les nenes, que tots són noves competicions, nous reptes que no han assolit, i llavors per mi també ho veig una mica com aquella nena que ho va començar i ho ha aconseguit, però també de poder ajudar, no?, i poder donar el meu punt de vista i la meva veterania, no?, que al final tinc amb 25 anys per veure on acaba aquest projecte.
Paula, ja que parlem amb tu, les últimes setmanes estàs presentant aquest llibre que has escrit, XXL. Bona rebuda fins al moment?
Molt bona rebuda. Estic molt contenta perquè ja no és tan com s'està venent, sinó a quanta gent està arribant, i la veritat que està tenint molt impacte, que era el que buscava amb aquest llibre, i estic molt contenta.
La Paula Leighton i el seu llibre, que parla de, bàsicament, de no mirar-nos des de com som exteriorment, sinó que l'important és a l'interior, vaja, que no hi ha cap necessitat de cosificar ningú ni cap justificació, em sembla a mi. En tot cas, demà la Paula no estarà per firmar llibres, això suposo que arribarà per Sant Jordi, sinó per jugar aquesta copa de waterpolo que arrenca a Sabadell. Paula, moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Farem una pausa i passarem de la pilota a les 4 rodes. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
L'Orquestra Sònica torna a Barcelona amb nova producció. Un concert únic de jazz dirigit per la compositora Fàbia Manduel, amb el saxofonista Llibert Fortuny i Marcelo Volosky, percussionista de Snarky Poppy, com a convidats. Vibrant i irrepetible. 9 d'abril, Sala Paral·lel 62. Entrada ja a la venda. No t'ho perdis.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Aquí la millor intel·ligència artificial, accepto el repte! Repte! Escolta, xato, no em vinguis amb oratòria. Jo tinc infactual, tu la treus de belles memòries. Ens veiem al mobile, m'emportaré la victòria. Tu aniràs al·lucinant mentre jo faig història. Avancem en tecnologia, avancem en connexió. Des de la nostra ciutat al món som símbol d'innovació.
A Barcelona, portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress, Ajuntament de Barcelona.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, descobrim dos oficis amb història fets per dones: les mocaderes i les remendadores.
El dia del mataport, la mocadera el que feia doncs era parar la sang i remenar-la molt perquè no quedés quallada, i recollir els budells, separar els grossos dels petits.
Quan arriba un barco que a la nit ha pogut pescar i treballar, sempre ve ple de forats. Ens deixen la peça de manera que la pugui remendar.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
Aquest dijous, al Fan Zone, ens visiten els germans Espargaró. I també ens acompanyarà l'artista Gerard Quintana. Us hi esperem després del Polònia, al Fan Zone, perquè passen coses, moltes coses.
Fan Zone, aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Recte final del Tot Costa per parlar de Fórmula 1, que comença aquesta matinada a Melbourne. Lando Norris amb McLaren defensa el títol en una temporada amb nous cotxes en què Mercedes sembla que té la consideració de favorit, i en Aston Martin l'equip de Fernando Alonso passa vergonya. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Fa uns dies ja es va publicar que Aston Martin s'arriscaven a no poder acabar la primera cursa de la temporada, i ho han confirmat.
Han confirmat que no podran acabar la cursa de diumenge. Primer, aviam si s'hi classifiquen. S'ha parlat tant de l'Aston Martin 2026, creat pel gurú Adrian Newey, que escoltar-lo reconèixer el fracàs frapa.
That vibration is transmitted ultimately into the driver's fingers.
La vibració es transmet als dits dels pilots. Fernando considera que no pot fer més de 25 voltes sense arriscar-se a tenir problemes nerviosos permanents a les seves mans. Lance creu que ell no aguantaria més de 15 voltes abans de començar-se a fer-se mal. Hauran de restringir seriosament el nombre màxim de voltes que podrem fer en una cursa.
Al costat de Nui hi havia Koji Watanabe, president d'Honda Racing Corporation, ni més ni menys, i és que els problemes del cotxe venen de la part del motor a càrrec del fabricant japonès. Vibracions que contagien els pilots i que els poden causar seqüeles als braços. I és que Lawrence Stroll, el multimilionari canadenc, ha invertit una quantitat pornogràfica de diners en un equip que pretén ser campió del món i que fins avui ha ocupat titulars més pels mals resultats que per una altra cosa. Cal dir que Honda es fa càrrec de la situació, com ja ho va fer el 2015 amb McLaren, quan hi havia també, atenció, Fernando Alonso. No vull dir res més, espera. Em senyeixo el guió. En fi, que diumenge a les 5 del matí es disputa la primera cursa de la temporada de la Fórmula 1 a l'Albert Park de Melbourne, una temporada de 24 curses fins al desembre, encara que amb la guerra al golf perillen les curses de Bahrein a l'Aràbia i la d'Aràbia Saudita, quarta i cinquena al mes d'abril. El Gran Premi de Barcelona a Catalunya és la novena cita el 14 de juny.
Anem fatal de temps, però tothom coincideix que la normativa és sobretot confusa. Com la resumiríem?
Monoplaces més petits i lleugers, motors híbrids al 50% amb benzina sostenible i electricitat, se suprimeix el DRS i se substitueix per una aerodinàmica activa amb menys efecte sol. Sentireu a parlar del mode Z i del mode X, un altre dia en parlem. El cotxe continua sent un V6 turbo. La Q3, la fase final de la classificació serà un minut més llarga, per tant durarà 13 minuts, i tenim 11 equips amb 22 pilots. Arriba Audi, que és l'antic Sauber, i entra Cadillac, que recupera dos veterans, Checo Pérez i Valtteri Bottas, pràcticament els han tret del cementiri, i de rookie pròpiament n'hi ha un, el britànic Arvin Lindblad, amb l'equip Racing Red Bulls.
Molt bé, doncs tot pendents ja de la Fórmula 1. Gràcies, Damià.
Adéu.
minut i mig mal comptat i les 9, la Sònia remata el tot costa.
I ho farem amb partits en joc. El Barça que perda 5 a Milà, 28-23 al segon quart aquest partit. Ja sabeu que al Digital de Catalunya Ràdio teniu la transmissió íntegra de l'Eurolliga al Tot Gira. I a la Champions d'handbol, el Barça està jugant a la pista del Magdeburg. De moment amb empat a 5, encara a la primera part. El Magdeburg no ha perdut cap partit a la competició. I el dia en què hem sabut que hi haurà un cara a cara entre la Porta i Font a les eleccions del Barça perquè n'ha quedat fora després de la validació de signatures, marxaria.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente
a la producció,
el Salva Pou al piano, el Xavi Vall i l'Aleix Jové al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i gràcies a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Tornem demà amb més esports, amb més tot costa, i amb la prèvia d'aquest Atlètic Club Barça de Lliga i amb la visita de Víctor Font, ara ja candidat oficial a les eleccions del Barça. Fins aleshores, feu bondat. President, com es presenta aquesta campanya electoral?
La botifarra amb mongetes i les mentides a menjar-se-les amb patates.